vinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases
d'algú. Iniciamos una nueva edición de Aldeu de Santa Teresa, el espacio que produce Carrevolta. Vamos a abrir la edición de hoy informando sobre una actividad reciente que ha organizado este centro sociocultural. Buenas tardes, Belén Cuenca.
Hola Enrique, bona vesprada. Dissabte passat, 13 de març, es va dur a terme una activitat organitzada per Carrevolta i dinamitzada per la Dula del projecte de Veritat, en el qual va participar gent de diversos col·lectius. Veritat és un nom pres de l'historiador José Luis Ollón, que fa referència als elements relacionats que ens indiquen la intensitat i la qualitat de la vida social d'un barri. Hem fet 4 edicions de les jornades 2020-2023, centrades en el districte de Ciutat Vella, on se situa Carrevolta. La concepció global des de la primera edició és oferir arguments i ferramentes que propicien el reencontre de la ciutadania amb els seus espais públics. Es van fer 4 parades. La primera parada va ser en el Casal al carrer de la Palma, el primer centre social ocupat de València, número 5, a l'any 89. La interrelació dels col·lectius de persones van fer que se sentira així la necessitat de fer un espai de socialització per a tindre espais de vivència. Era un moment dels anys 80 que hi havia molta precarietat. Pràcticament no hi havia un treball juvenil en condicions. Hi havia molta droga. El barri estava ple d'heroïna, igual que moltes altres barris. Entre totes aquestes persones i col·lectius van formar un vincle i es va crear l'Assemblea d'Ocupes en el 88. Van estar mirant locals i finalment que aquest lloc complia les condicions. Un edifici gran amb un pati que ara és una escoleta. L'assemblea es va anar reunint en diferents casals i van decidir ocupar el desembre del 89. Es manejava de manera autogestionada, assembleària, i va ser un lloc de reunió de col·lectius. La segona parada la Mandragora. Abans de començar així, vam estar en un altre local. Tenien un bar, una cafeteria. Llavors, amb això van juntar una espècie de cooperativa, que també estava l'any negre, en el qual anaven consumidores de productes ecològics. I conforme veien el desallotjament de no anar, van començar a pensar a eixir. Llavors, en el 96, quan estava molt pròxim el desallotjament de l'altre local, van pensar i van buscar un lloc per a muntar la Mandragora, un menjador popular, una associació gastronòmica. Avui dia, la Mandragora, la seva manera d'organitzar-se, segueix les mateixes idees ideològiques transfeministes, antiespecistes i antiracistes. A mesura que ha canviat aquests anys la logística interna, anteriorment les persones que estaven carregades eren 6 persones i ara són 10 les que estan en l'assemblea. A nivell de curres del barri han pogut observar un canvi de turistificació. La tercera parada, la Caixeta, va ser oberta en el 2003, en el qual van estar treballant per arreglar el local de 6 a 7 mesos, en el qual els van deixar no pagar el lloguer. Al novembre del 2003 van obrir. En una part es va muntar el que és la llibreria i en l'entrada principal era com una cafeteria, amb entrepans i menjar vegà. Es van fer diverses presentacions de llibres. Van participar en la mostra del llibre anarquista. Els dissabtes realitzaven paelles per als col·lectius, entre altres coses. Abans l'edifici era d'una família i hi havia veïns en totes les cases, però van vendre l'edifici a un fos voltor, que va tirar a molts dels veïns. Per això l'assemblea del barri es va implicar molt. Ara mateix continua sent un lloc social on realitzen moltes activitats. L'última parada, en l'Hort de Botxa, es van explicar que abans de ser legal era un moviment de Ciutat Vella bateja, de les assemblees del 15M. Llavors, en 2012, es va constituir com a associació per tal d'interlocutar en l'administració. En 2013 es va presentar el projecte a les administracions. El solar és de la Generalitat i el projecte es va presentar prèvia a una diàfora o visita, amb unes entitats que estan al voltant de l'Horta, que treballen amb persones que estan en diferents situacions de diversitat i vulnerabilitat. Per a finalitat d'aquesta activitat, en l'Horta Boixa es van fer una picaeta amb acompanyat de música. A continuació, Estela Soler, amb la conducció de l'edició d'avui de El Déu de Santa Teresa.
Gràcies, Belén. Avui, en el programa de En el Déu de Santa Teresa, tindrem nosaltres, la nostra companya Núria Cerveró, que farà una entrevista a l'actriu Anna Cerveró sobre la seva obra de teatre, La Terreta. A continuació, el company Adelí Martínez ens porta la seva secció musical Roig al calendari. I per a finalitzar, vos informarem sobre la propera programació i tallers que tindrem en Carrer Volta. Hola, Núria Cerveró, endavant en la teua entrevista.
Hola, bona vesprada, Estela. Estem així avui per a parlar de cultura, concretament d'una obra teatral que us recomanem, anomenada La Terreta, tot un caos per estimar. Una obra que podrem gaudir al Teatre Círculo de Benimaclet els dies 26, 27 i 28 de maig. I que avui tenim amb nosaltres a Anna Cerveró Ferrer, creadora de la peça i actriu valenciana. Bona vesprada, Anna.
Hola, bona vesprada.
Moltes gràcies per estar així amb nosaltres. Aquesta peça de la que parlem té com a eix vertebrador les experiències de diferents generacions d'una família del Cabanyal. Quina relació té això amb que sigui una peça d'autoficció?
Primer de tot, moltes gràcies a vosaltres per donar veu al projecte i fer difusió. La peça, com molt bé dius, és una peça d'autoficció i això, com el propi nom indica, no, el concepte, és una peça que està basada en vivències personals, en la meva pròpia biografia, encara que té algunes parts ficcionades pel fet de que no deixa de ser un espectacle teatral. Però això vol dir que, òbviament, si està basat en mi i en la meva experiència personal, jo sóc del Cabanyal, la meva família tota per part de pare i de mare és del Cabanyal, els meus iaios, els quatre, eren del Cabanyal, o sigui que era impossible no parlar del Cabanyal, i el Cabanyal té un pes molt, molt important dins de la proposta, bàsicament per això. Perquè tot el que es va explicant està lligat pel pas d'unes generacions a altres. I clar, aquestes generacions, com dic, pues, són totes del Cabanyal. És per això que bàsicament està molt lligada al Cabanyal i a València en general.
Entenc que aquesta és una de les motivacions, per tant, per a crear-la, però i com va sorgir la idea?
És una de les principals motivacions parlar del que a mi em mou i em representa, que és la família, al que jo dono un valor increïble. Només com a espai d'aprenentatge, sinó de transmissió, de tradició, de cultura i d'identitat. Entonces, és una motivació increïble per a mi la família. A més, soc tia de Marc, tinc un nebot que es diu Marc, que farà 8 anys ara a l'estiu, feia 7 quan la vam estrenar una versió curta anterior. Me vaig donar compte que era una manera de deixar constància del que som i de l'orgullosa que jo estic del que som i de no voler que això es perda en un futur ni en les generacions futures. I no només parlo, òbviament, de la família, de la meva família, sinó del que som com a col·lectiu, com a societat i com a poble. És veritat que una de les motivacions també que ens va fer arrencar a donar el pas de crear aquesta peça i posar-nos a treballar en aquesta necessitat expressiva va ser el Festival Cabanyal Íntim, que va obrir una convocatòria a la qual vaig decidir presentar-me per crear aquesta peça. I al ser seleccionades, pues ja va ser com el motor que ens faltava per dir vinga, va, ens posem a treballar en tota aquesta necessitat expressiva que tenia dins i que volia compartir amb la resta.
Ten que parles de la peça curta, que va ser una de les propostes del Festival Cabanyal Íntim en l'any 2022, l'últim festival. Com va ser la rebuda del públic en aquest Festival Cabanyal Íntim? Va complir les expectatives que esperaves?
Pues sí, com dius, va ser aquesta peça curta que va participar al festival de l'any passat, que per cert envia una abraçada molt gran a totes les persones que formen part del festival, tot el meu suport, que espero que torni molt pront, el Festival Cabanya l'Íntim. I sí, aquesta peça va complir les expectatives en el sentit de que la rebuda amb el públic crec que va ser molt bona. Va vindre molta gent a veure'ns, pràcticament cada funció estava exhaurida. Però sí que és cert que una altra de les expectatives, més enllà de poder compartir la peça amb el públic, era guanyar una miqueta més de visibilitat dins del circuit teatral valencià. I crec que això no ho vam aconseguir. Crec que no va haver la difusió suficient de la peça i no vam aconseguir tindre més ressò. Per sort, va cridar l'atenció de Miguel Ángel, que és el gerent del Teatro Círculo, i ens va donar aquesta nova oportunitat de poder ampliar la peça, un regal, i a més donar-li visibilitat en la seva sala.
Perquè aquesta representació en el Teatro Círculo de Benimaclet està programada per a un total de 3 funcions. Són 3 dies on cada dia hi ha una funció. Quines expectatives preveus per al futur? Podrem tornar a gaudir d'aquesta funció?
Pues de moment no hi ha més dates tancades, con la qual cosa tampoc acabem de satisfer l'expectativa de visibilitat i de poder realment compartir la peça i difondre el missatge, perquè 3 funcions és molt poquet. A més, hi ha una feina al darrere molt, molt gran de tot un equip i amb 3 funcions sempre se queda una cosa com coixa, per dir-ho d'alguna manera. És com que no acabem ni de fer rodar la peça com per a poder-la gaudir totalment, ni acabem tampoc de poder amortitzar la feina, perquè és un sector molt precari, i aprofite també per fer aquesta denúncia. Llavors, necessitem espais i llocs on es doni oportunitat a companyies joves i a artistes poc mediàtics per poder difondre la nostra feina, perquè si no, no acabem d'amortitzar-la, llavors tampoc podem seguir creant. I una mica aquest és el desig de futur que jo tinc de la terreta Tot un cost per estimar, que arribi a molta més gent i que d'aquestes 3 funcions puguen eixir moltes més en altres sales o teatres de València o d'altres espais del País Valencià. Ens encantaria anar a Alacant i a Castelló amb la terreta. Seria un regal molt satisfactori a nivell artístic i personal. I fins i tot fora del País Valencià. De fet, en Catalunya vam tindre l'oportunitat de mostrar la peça breu el passat mes de setembre i també va tindre molt bona acollida. Vam fer algunes xicotetes variacions per adaptar-la, més explicatives, perquè ja sabem que ha d'arribar més el missatge fora del que arriba, i va funcionar molt bé. O sigui que pensem que té possibilitats, que interessa molta gent, llarga vida a la terreta, Tot un cost per estimar, i ojalà en aquestes 3 funcions puga vindre més gent a veure-la i li doni més recorregut.
Aquesta peça està centrada al Cabanyal o presenta també una mirada oberta al reu del territori?
Pues en aquesta nova versió llarga ampliada, que és la que estrenem el dia 26 al Teatro Círculo de Benimaclet, hem aprofitat per afegir testimonis d'arreu del territori i donar veu a altres realitats que no deixen de ser la nostra com a poble, però que estan passant tant en Castelló com en Alacant. No vull avançar moltes coses per no treure l'efecte sorpresa, però sí que vos puc dir que la peça es recolza molt en recursos audiovisuals i que tot i que estic jo sola en escena com a actriu, pues hi ha moltes més veus que la meua pròpia. I com deia, pues hi ha testimonis d'Alacant, hi ha testimonis de situacions reals, hi ha fins i tot algunes veus d'alguns tiktokers valencians, hi ha molt de xoc, o sigui que realment s'està donant visibilitat a tot el País Valencià, encara que, òbviament, el protagonisme el té València perquè no deixa de ser, com deia, una peça d'autoficció.
I en aquesta peça intuïm que apareixen diferents personatges, però dalt de l'escenari tan sols estàs tu com a actriu. Quines dificultats has d'afrontar a l'hora d'interpretar papers tan diferents?
És una peça que té un ritme prou frenètic, per dir-ho d'alguna manera. I sí que és veritat que el fet d'encarnar diferents personatges i amb els canvis tan ràpids, sobretot ha sigut un repte a nivell tècnic, tant vocal com físic, per transformar-me en altres personatges des de la veu fins al cos i, a més, com te deia, a un ritme que en algunes escenes és molt, molt ràpid. ha sigut tot un repte, ha sigut eixir de la zona de confort i com a actriu i treballadora d'escena, pues ha sigut un repte xulíssim que esperé poder compartir amb totes perquè, de fet, és una de les coses més valorades pel públic de la versió breu.
Queda, per tant, en evidència que hi ha moltíssima feina al darrere. Quant dura aproximadament el procés de creació d'una peça com aquesta?
Un procés de creació pot arribar a ser infinit, perquè tu saps quan comences però no quan acabes. Sempre hi hauria alguna cosa que millorar, una línia nova que investigar, una cosa que podríem acabar de provar. O sigui, que està interessant la pregunta perquè és una cosa que està bé saber, que un procés creatiu pot arribar a ser infinit i que sort que sempre hi ha una data de presentació o d'estrena. Però com a mínim, jo crec que s'ha de començar el procés com 2 mesos abans i després contar que quan te poses el fi del procés creatiu, després ve un procés d'assajos per a fixar el que has decidit tancar com a peça. I més en aquest cas, que com deia, pues té molts recursos tècnics d'audiovisual, de llum, de música, i que tot això també porta un gran temps de muntatge i un gran equip al darrere treballant en això. O sigui que realment sí que hi ha molta feina.
Aquesta és una producció de la companyia Temple de Vesta. Qui forma aquesta companyia?
Pues Temple de Vesta som principalment jo mateixa i Genís Lama, que és un actor català, és director també, de fet és el director de La Terreta, tot un caos per estimar, i és especialista d'acció. És un artista i un creador prou complet i la veritat és que ha sumat moltíssim tant a aquesta proposta com a la companyia. La companyia la van muntar els dos i va néixer per poder donar resposta en forma jurídica, diguéssim, a l'obra de La Terreta i poder-la començar a difondre i a distribuir. I gràcies a això i al paraigües legal que tenim ara amb la companyia, estem muntant altres projectes.
Per últim, Anna, ens agradaria saber què pot esperar el públic d'aquesta obra, quin és el missatge, quines emocions pretén despertar.
Com deia abans, és un ritme molt frenètic, o sigui que realment jo com a actriu viatge per moltíssimes emocions i el que a mi m'agradaria és que el públic puga viatjar amb mi per totes aquestes emocions. Jo passe des de la ironia a la risa, al plor, a la ràbia, a la decepció, a la nostàlgia, a l'orgull. A mi se'm posen els pèls de punta. Tot això m'agradaria que arribara al públic. Només en què arribara una tercera part del tot el que jo estic vivint a l'escenari, jo ja estaria feliç. I m'agradaria que es quedaren amb la reflexió, perquè és una peça que convida molt a fer reflexió, a fer autocrítica i, sobretot, a sentir-se orgullosos de la nostra identitat com a poble i de les nostres arrels, de les nostres tradicions i de posar això en valor, que crec que és una cosa que ha estat molt maltractada des de les institucions en les últimes dècades. I és per això que crec que hi ha hagut un caos d'identitat valenciana i és per això també que la peça té este nom.
Moltíssimes gràcies, Anna Cerveró. Recordem La Terreta, tot un caos per estimar. Una obra que podem gaudir al Teatre Círculo de Benimaclet els dies 26, 27 i 28 de maig. No us la podeu perdre. 3 úniques funcions. Moltíssimes gràcies per compartir-ho amb nosaltres i molta merda.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Ha sigut un plaer aquesta entrevista i espero que ens veiem totes al teatre. Una abraçada.
Hola, Adelín Martínez, ¿de què ens parlaràs avui en la teua secció musical?
Hola, Estela. Avui marquem en res les festes jamaicanes que setmanalment organitza Bam Bam Entertainment al Centre València, que de la mà de Paula Bam Bam, clàssica de l'escena reggae de València, solen oferir 2 esdeveniments setmanals. Dimecres tenen regularment a Radio City la Reggae Live Session a les 10 de la nit per 6 euros. Aquest passat dimecres, per exemple, actuaren El Papado i Oscaret Degui. Dijous tenim els Downtown Jamaican Thursday, festa al Corona Beer Club amb MCs i DJs, també les 10 per 3 euros. Això es suma a la Reggae Jam Session que ocasionalment té lloc els diumenges a Radio City. Aquestes cites permeten que es mantinga en forma el nervi del Reggae València, ja que són un punt de trobada molt freqüent del públic amb els artistes de l'escena valenciana, tant veterans com emergents. Com hem dit, dimecres 17 a Radio City va actuar un d'aquests veterans. Parlem del Papado, que des de 2008 ha exhibit el seu estil que combina rock clàssic, amb el ragamuffin i el soul, i que ha donat a conèixer en el seu treball en solitari, però també en bandes com els Of Bitters, Old Fashioned o l'última etapa de Mediterranean Roots, on va ser la veu principal. Escoltarem precisament un tema del darrer disc de Mediterranean Roots, anomenat Med Roots, editat el 2018, dos anys abans de la dissolució de la banda. Es tracta de la cançó Loser, on a banda d'apreciar la veu i l'estil del papado, trobem un ferm alegat contra l'alienació a la que ens sotmet el capitalisme.
I a continuació, la programació de Carrer Volta. El dissabte 20 de maig, de 12 del matí a 1 i mitja, tenim jocs en família i llets de reciclatge. Dins del sac des de Barreitat 4 tenim aquesta proposta familiar gratuïta. Seguint en la nostra filosofia de crear un món sostenible i posar a l'abast dels xiquets i xiquetes materials que desenvolupen la seva imaginació i creativitat, recrearem diversos escenaris a partir de la transformació de materials que cauen en desús en moltes llars, oferint-los una nova vida. Es tracta de materials oberts i flexibles que respecten la diversitat de persones. La nostra missió és oferir un espai de joc lliure en el qual les famílies puguen compartir temps d'oci, junts i estrenyer llaços. Organitza el Semillero Infància i Carrer Volta. El dilluns 22 a les 7 de la vesprada inaugurem l'exposició de l'Urso Tuela de Gramàtica Animalis. És el primer tractat zoològic, estudi sociològic i antropològic que s'està realitzant dels animagrames, aquelles formidables criatures, mitat fantàstiques, mitat ridícules, que habiten entre els somnis, les idees conceptuals i intel·lectuals i el poderós món de la imaginació. es podrà visitar fins al 17 de juny.
Dilluns 22, dimarts 23 i dimecres 24 a les 7 de la vesprada tenim este any el Pint of Science. Ens farem una pinta de birra acompanyades de xerrades interessants, divertides i pròximes sobre les últimes investigacions científiques en un format accessible al públic i l'escenari triat per això són els bars de tota la vida. D'aquesta manera s'ofereix una plataforma que permet a la gent discutir la investigació a les persones que la duen a terme. Aquest festival es celebra cada any de manera simultània en tots els països i ciutats participants i durant 3 dies consecutius s'omplen de ciència els bars de tot el món.
I recordeu, totes les setmanes tenim micro obert els dimecres a les 20 i els dijous de jam de jazz a les 8 de la vesprada. I a continuació, els tallers que ens contarà el nostre compa Josep Martínez.
Per a més detalls i per a inscriure-vos, podeu adreçar-vos a la nostra web, carrevolta.org, i allí hi ha una pestanya que diu tallers. En primer lloc, vos direm que tenim una novetat, que són uns tallers adreçats a adolescents sobre il·lustració, art urbà, percussió, rap. Estan impartits per Isabel Guirau i són els divendres de 5:30 a 7 de la vesprada. Després tenim, com sempre, el taller de valencià, que no és només de llengua, sinó també d'història i cultura. Està impartit per Manel Pérez i és realitzat els divendres de 10 a 11 i mitja del matí. També tenim una temporada més, el taller de tango, amb el mestre Luciano Blanco. Segons su Google, és l'acadèmia de tango més bona de tota València, la millor valorada. Us la recomanem. Els horaris d'aquesta tardor i hivern són els dimarts, els dimecres a les 9 i els dijous a les 8 i mitja. I per acabar els dimecres de 9 i mitja a 11 tenim ioga.
Moltíssimes gràcies una vegada més per estar amb nosaltres en el programa d'avui. Belén Cuenca vol enviar un missatge especial.
El missatge que vol enviar és molta força a tots aquests estudiants que estan en la recta final de tots els treballs i els estudis.
Moltes gràcies.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, a les tristors, en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Kay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot,
senyor Benítez.